Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 8 d'abril de 2024. Ens hem llevat amb un matí ennuvolat i tèrbol, així com de calitxa o encara amb pols en suspensió, d'un to tot terrós, aquest cel. I avís per navegants, no guardeu les jaquetes i els jerseis més gruixuts, perquè aquesta matinada ve una baixada dràstica de temperatures que durarà molt poquet, però demà es notarà el fred. Avui no, avui bona temperatura, els termòmetres pujaran al migdia, tot i que el dia serà lletjot. Des del Penedès en xarxa, a partir d'ara i fins a les 12, combatrem aquests núvols, aquesta territxa de l'ambient, amb una pila de propostes per començar amb bon peu la setmana. Considerem que és un bàsic i un imprescindible la secció amb la qual arrenquem cada dilluns després del sumari. És la roda d'actualitat, on emissora a emissora us anem explicant què passarà aquesta setmana, quines són les cites amb l'actualitat cultural, econòmica, social, esportiva a tots els nostres municipis. I ja aviso que hi ha moltes presentacions de llibres. Tot presentant la setmana, ens plantarem a 9:45. Primer flaix informatiu dels 3 de cada matí, aquests 5 minuts, per explicar què passa a l'Alt i al Baix Penedès. I de 9:45 tocats fins les 10, el protagonisme és pels esports del cap de setmana, resultats, marcadors, anàlisi i la veu dels protagonistes. A les 10:06 obrirem la segona hora amb l'entrevista que avui dediquem a la importància de la donació de sang. I és que justament demà l'escola Rossèn Muntaner acull una campanya de donació de sang, així que ens acostarem a l'escola per parlar amb l'alumnat de 5è que ha organitzat aquesta campanya i també amb la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits, la Marta Hernández. A 10:45, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el Flash. I avui ens visita l'educadora canina Neus Bertran d'Intercani. Serà 10:45. La intenció és explicar les diferents etapes vitals dels gossos i les seves necessitats. No és el mateix un gos sènior, madur, que un cadell té necessitats diferents i en funció també de l'etapa vital en la que ens trobem nosaltres ens podem acoblar millor o pitjor. A les 11 tenim cita amb l'Institut d'Estudis Penedesencs i avui ens acompanyarà el seu vicepresident, el doctor Josep Antoni Herrera, per parlar del catàleg del paisatge de la Vegueria Penedès, que actualment es troba a exposició pública i s'hi poden presentar al·legacions. El doctor Herrera ha coordinat, en nom de l'IEP, els treballs de confecció d'aquest catàleg. De fet, ha estat un equip amplíssim. De l'IEP, només unes 150 persones hi han participat i ens explicaran què consisteix aquesta eina i la utilitat que tindrà. A 9:45, 5 minuts més per l'actualitat. Parem màquines i els serveis informatius ens expliquen com acaba el matí de dilluns a les nostres comarques. I acabarem cuidant-nos amb el nostre fisio de capçalera, l'Adrià Solís, que ens porta riquesa i salut. Avui el protagonista és el genoll, perquè abordarem les diferents patologies que generen els genolls. En nom de tot l'equip, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Benvinguts. Arrenquem aquest dilluns 8 d'abril. Comencem dibuixant la setmana, dia a dia i municipi a municipi, des de Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eni Jiménez. Bona setmana.
Molt bon dia i molt bona setmana. Doncs sí, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, recordant que fins al 28 d'abril es podrà visitar la capella de l'Índex de Sant Sadurní al Demostra 2024, aquesta Bienal d'Art Local, que enguany arriba a la seva 14a edició amb més d'una vuitantena de propostes artístiques. Dit això, avui, de 8 del matí a 1 del migdia, la deixalleria mòbil estarà al carrer de l'Alba, a Cantallops, al terme municipal d'Avinyonet del Penedès. I també avui, en motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física, que se celebrava dissabte, els veïns i veïnes dels municipis de Sant Cugat Sesgarrigues, Subirats i Avinyonet, i també els professionals de l'equip d'atenció primària Penedès Rural Est, sortiran a caminar. Ho faran amb una activitat oberta a tothom i que tindrà una durada aproximadament de 2 hores, una dificultat baixa, i amb algun tram, això sí, d'una miqueta més de dificultat. El punt de sortida serà les 10 del matí des dels diferents consultoris mèdics, com dèiem, Sant Cugat Sesgarrigues, Subirats i Avinyonet. Demà, a Sant Sadurní, i dins de les propostes de l'Aula de Salut, hi haurà una jornada sobre el dret a morir dignament a 11:15 del matí al CAP de Sant Sadurní. També a Sant Sadurní s'inaugura demà l'exposició Badruna, 200 anys fent escola. Això serà a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. De fet, parlarem d'aquesta exposició dijous en l'entrevista d'actualitat. I a Gelida, també demà, conte per a bebès, titulat La rateta que escombrava l'escaleta. Contes per a bebès, en aquest cas, de 0 a 3 anys, a càrrec de Martina Escoda, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual de Gelida. Ja per dimecres, a les 5 de la tarda, els alumnes de l'Intermunicipal del Penedès faran un taller de relaxació al casal municipal de la gent gran de Sant Sadurní. I també l'Ajuntament de Sant Sadurní organitza un recorregut exploratori no mixt per construir un municipi més inclusiu, cuidador i sostenible. Això serà a les 6 de la tarda, sortint des de la plaça de mossèn Salvans. I també a Sant Sadurní, dimecres, es presenta el llibre 100 coses del món coral, escrit per David Puertas i Meritxell Tarragó, que és la directora de la Coral Sant Sadurní. Això serà a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní. I a Sant Llorenç d'Hortons, de 7:15 a 8 del vespre, es durà a terme una xerrada online sobre les relacions família-escola en edats primerenques, a càrrec de Carolina Guesa. Ja per dijous tornem a Sant Sadurní perquè la farmàcia Anna Ferrer organitza una xerrada sobre la candidiasi a les 7 de la tarda a la farmàcia. També a les 7 a la Biblioteca de Sant Sadurní es presenta el llibre de Raül Romeva titulat Idiota, breu tractat sobre el respecte. Mentre que a Subirats, a 7:15 de la tarda, hi haurà xerrada sobre la teleassistència a càrrec de la treballadora social Sílvia San Juan al local social de Casablanca. Anem a divendres i a Sant Sadurní a les 6 de la tarda el celler de la Fassina de Can Guineu acollirà la projecció del primer capítol del documental Generació Porno, a més per TV3 i que després tindrà una taula rodona. I a Subirats podreu gaudir d'un concert didàctic de Pep Poblet, que du per nom Vet aquí un saxo, a les 8 del vespre al Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal. Ja per dissabte, a Sant Sadurní hi haurà matinal de Salut, Natura i Pau, tal com us avançàvem la setmana passada en l'agenda al detall. Començarà a 9:15 del matí a Can Mas de la Riera i amb multitud de propostes per a tota la família. Moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana. Us en parlarem més abastament dijous en l'agenda cultural. Només un breu apunt, i és que aquest divendres arrenca el Microbi 2024 d'Avinyonet del Penedès. La cita que marida vi, paisatge i territori s'allargarà fins al 25 de maig, inaugurant-se, com dèiem, aquest divendres amb el tast de vins del massís del Garraf a Can Ràfol dels Caus, amb taules exaurides, però que es pot reservar el tast lliure a un preu de 10 euros a través del link que hi ha ja disponible a www.avinyonet.org.
La resta de setmana als municipis de l'Alt Penedès va a càrrec de la Fanny Vivar des de Canal 20 a Olèrdola. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs continuem amb aquest repàs d'actualitat anant fins al municipi de Les Cabanyes. Avui dilluns, dia 8, hi haurà un taller online per a famílies sobre educar en el món digital. El dimecres, dia 10, el bibliobús farà parada. A partir de 2:15 serà al pàrquing entre l'escola i la llar d'infants. I l'endemà, el dijous, hi haurà la presentació Vilantí, a les 7, a Sant Valentí. I el diumenge, dia 14, és el dia del cinema a Les Cabanyes. Pel matí, a les 11, hi haurà una sessió de cinema infantil i a la tarda, el cicle Gaudí, a les 7, a partir de les 7, serà a Les Cabanyes amb la pel·lícula Sabent Aquel. Tot això serà al Centre Cultural i Lúdic de Les Cabanyes. I al municipi d'Olèrdola aquesta setmana hi ha diferents actes sobre la campanya Està de Moda. Avui dilluns al local social Can Trabal hi haurà un taller d'upcycling a les 5 de la tarda. Demà dimarts, dia 9, hi haurà una xerrada per a joves sobre consum responsable al local social de Can Trabal a 6:15. I també demà hi haurà una campanya de donació de sang a l'escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta de 3 a 7 de la tarda. I el dijous hi haurà un altre taller d'upcycling, en aquest cas al Centre Cultural Gatzara de Sant Pere Molanta a partir de les 6 de la tarda. A Santa Margarida i els Monjos, el dimecres dia 10 a les 5 de la tarda, a l'espai Antistiana de la Ràpita, podreu crear el vostre memory. Es tracta d'una activitat gratuïta i adreçada a infants fins a I5. Tot i això, cal inscripció prèvia a través del WhatsApp 630 48 90 35. I el divendres 12 ens proposen dues activitats a Santa Margarida i els Monjos. Per un cantó, una activitat adreçada a joves, un karaoke al Tangram, que serà a partir de 4:15, i també un taller d'astronomia al Castell de Penyafort. A les 7 hi haurà la primera part amb una visita guiada i a les 8 el taller a càrrec de Jugando con la Ciencia. Es tracta d'una activitat adreçada a infants i adults a partir de 10 anys. I a Castellet i la Gornal, aquesta setmana, la deixalleria mòbil estarà al nucli de Sant Marçal, al carrer Montserrat, al costat dels contenidors, i també tindran parada del bibliobús. El dimecres, a partir de 4:15, serà a les Masuques, al carrer Major, i a les 5, a partir de les 5, serà a la Gornal, a davant de l'Ajuntament. I l'endemà, el dijous, dia 11, serà a Sant Marçal, a partir de 11:15 del matí. A Castellví de la Marca, el diumenge, hi haurà la cloenda de la 32a Roda de Teatre, a la Múnia. I a Sant Martí Sarroca, el diumenge, hi haurà Ball de Saló, al centre, a partir de les 7 del vespre. Ens n'anem ara cap a Torrelles de Foix, on ens espera un cap de setmana ben esportiu. El dissabte, dia 13, la Lliga Catalana de BTT-XCO, a la plaça de Lluís Companys, i la Maxis Gravel Series, també a la plaça de l'Ajuntament. Això serà el dissabte 13. I l'endemà, el diumenge 14 d'abril, hi haurà l'Open Maxis Marathon. I a PAX, el dimecres, dia 10, també tindrem el bibliobús, que farà parada a partir de 4:15 al carrer Salinà. I el divendres, dia 12, a 6:45, al Centre Cívic, hi haurà un taller sobre l'esport en el sòl pèlvic. I acabem aquesta part del repàs d'actualitat anant fins a Vilobí, on el dissabte, dia 13 d'abril, us podeu apropar al Parc dels Talls i gaudir d'una caminada fins a les antigues guixeres, ara convertides en un espai de recuperació natural, acompanyats d'una visita comentada i descobrir l'entorn natural que envolta aquest paratge. Es tracta d'una activitat gratuïta i oberta a tots els públics.
Presentem ara la setmana als municipis del Baix Penedès. Ho fa la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume. I és que, com que ahir va ser el Dia Mundial de la Salut, doncs aquest dimarts, demà dimarts, faran una sortida per caminar, per fer salut, i sortiran a 9:45 del matí del consultori de Sant Jaume dels Domenys, però també ho faran paral·lelament des del consultori de Llorenç del Penedès, des del de Banyeres i des del CAP de l'Arbós. És una activitat gratuïta on hi participaran els professionals sanitaris de la Vesa, Baix Penedès i Interior. I també demà comencen les portes obertes, en aquest cas de l'escola Bressol als Petits Arcs. Serà a partir de les 6 de la tarda i cal demanar cita prèvia. I el diumenge a les 7 de la tarda a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys hi haurà teatre Tabuler Libanès. Serà a càrrec de Teatre Espai. I aquest cap de setmana se celebra l'e-bike tour a Noia Penedès, que passarà per Sant Jaume dels Domenys, per la Bisbal del Penedès i per Cunit. marxarà cap a Llorenç del Penedès. I és que aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal hi haurà la xerrada Com identificar les plagues, la vespa asiàtica, el mosquit tigre, el Culex pipiens, el bernat marbrejat, i explicaran l'impacte sobre la salut de les persones i els mètodes de control. A les 7 de la tarda, la comparativa a la sala del teatre, Teatre Jove, Estiu i Hivern, a càrrec del grup Teatro Barato de Vilafranca i de l'Associació de Veïns de la Barceloneta Sant Magí. Pel que fa a dissabte, a 8:15 de la nit a la comparativa, cinema Cicle Gaudí amb la pel·lícula Sabana Key. Pel que fa a diumenge, a les 12 a la comparativa, a la sala jovent, hi haurà la commemoració de la Segona República i inauguració de l'exposició Mossos d'Esquadra, Segona República i Guerra Civil. Seguidament, a la sala del teatre, conferència als Mossos d'Esquadra, el paper dels Mossos d'Esquadra a la Segona República i a la Guerra Civil, a càrrec del sotsinspector Félix González Fraile. I a les 12 a la Rambla hi haurà un assaig obert a tothom per portar els gegants. A 6:45 de la tarda, al centre Sona a prop, amb Lia Sampai i maridatge amb els vins del celler Entrevinyes del Parc Natural del Foix. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, i és que avui a 7:45 de la tarda a l'auditori del CMC faran la xerrada Com identificar les plagues. I el dissabte, a les 9 de la nit, al Centre Municipal de Cultura, sopar de la fam a la Bisbal del Penedès. El benefici anirà destinat al projecte de Mans Unides. Marxem ara cap a Santa Oliva. I és que tot just aquest dissabte hi haurà una passejada pel patrimoni oblidat. Serà a les 5 de la tarda i sortiran de la plaça del monestir. Organitza ATSO. I pel que fa a diumenge, recuperen la festa dels Tres Tombs, però us ho explicarem més abastament a la gent del detall de divendres. I a les 7 de la tarda, el local cultural Jesucrist Superstar, el musical a càrrec de l'elenc artístic Arbusenc. Marxem ara cap a Bonastre. I és que avui, a les 6 de la tarda, a la societat hi haurà la xerrada Com identificar les plagues, vespa asiàtica, mosquit tigre, lluita i control. Pel que fa a el dissabte, al local cultural, a les 11, hi haurà Club de Lectura amb l'escriptora Sílvia Soler. I a les 6 de la tarda, a la societat, Cicle Gaudí amb la pel·lícula Sabana Key. Marxem ara al Vendrell, i és que aquest divendres a les 7 de la tarda al Museu Déu hi haurà la visita comentada de l'exposició temporal L'ànima de la pedra seca, a càrrec de Joan Descalç, Camila Pérez, Salvà, Nati Soler Alcaida i Linus Urpi. Pel que fa a divendres, també a 8:15 a l'església del Vendrell, les tres tenores, a càrrec de l'Helena Culleria, la tenora, i l'Álvaro Carnicero a l'orga. Serà en entrada amb taquilla inversa. I aquest dissabte, a 11:15, al Museu Déu, exposició de càncer de mama, fotografia i xerrada conscienciadora. Marxem ara a Calafell. I és que aquest diumenge hi haurà roda d'esbarts a la plaça de Cal Cubano. Aquest diumenge celebraran la segona cursa Cunit Calafell. I diumenge, a les 11, al Castell de la Santa Creu, ruta Indians a Calafell. L'itinerari sobre la petjada indiana a Calafell. El punt de trobada serà la recepció del castell i les places són limitades. Cal fer la reserva trucant al 977-694-683 o enviant un mail a calafellhistorica@calafell.cat. I com sempre, acabem a Cunit, ja que aquest dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata acollirà la presentació del llibre Una vida a les muntanyes del periodista de TV3, Abraham Urriols.
I acabarem explicant la setmana a Vilafranca, des de Ràdio Vilafranca, amb Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Sembla que estiguem ja a tocar de Sant Jordi, aquí a Vilafranca del Penedès, perquè ara tot seguit veureu com tenim un munt, un grapat de presentacions de llibres, per cert, tots molt interessants, i en presència dels seus autors durant tota la setmana. Començant ja per avui mateix, la Clara Caraltó, que presentarà Com un batec amb un micròfon, la novel·la guanyadora del Premi Llibres Anagrama. L'escriptora del Pla del Penedès presenta avui a 7:45 del vespre i a la sala d'actes de l'Escorxador aquesta novel·la amb la qual es va proclamar guanyadora del Premi Llibres Anagrama, un guardó que amb només 9 convocatòries s'ha convertit ja en un dels més prestigiosos del panorama literari català. La presentació, organitzada conjuntament per l'editorial i la cultural La Llibreria, consisteix en una conversa entre l'autora i el poeta Ricard García. Avui, com dèiem, a 7:45 del vespre a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca. Més llibres. Joan de Déu Prats presenta el gran llibre de l'imaginari fantàstic català, Criatures, Bruixes i dimonis. L'Agrícol acull la presentació d'aquest llibre, que compta amb il·lustracions de Maria Padilla i que ha publicat l'editorial Coma Negra. La presentació anirà a càrrec de Joan de Déu Prats, que és l'autor, i també del penedesenc Miquel Florido, escriptor. L'acte té lloc aquest dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Kitchener de l'Agrícol de Vilafranca, en un acte organitzat per la secció literària d'aquesta entitat. I encara més llibres, si aquest es presenta el dimecres, doncs dijous, un darrere l'altre. Els escriptors Stefano Cingolani i Jaume Pons a l'Horda presentaran les seves dues novel·les o noves obres literàries a Vilafranca. Tots dos fa anys que viuen a la capital de l'Alt Penedès, estan integrats en el teixit social i cultural del territori. L'acte té lloc aquest dijous a 8:15 del vespre a la sala d'actes de l'Escorxador i consisteix en una conversa poètica i en un recital final. Tot i que, sobretot, és conegut com un dels historiadors més importants dels Països Catalans, Stefano Cingolani també és autor de versos de gran factura mètrica i rítmica. Captaire és el seu segon poemari i veu la llum gràcies a Saldonà. I també cal dir que Jaume Pons a l'Horda ha estat autor de diversos títols de poesia i narrativa i traduccions d'altres llengües, i en concret el que presenta ara és Les cendres de Pasolini, una publicació de l'editorial Lleonard Muntaner, que és una autèntica orgia, diuen, de textos de diferents estils que reten un desenfadat i eufòric homenatge al geni italià. Aquesta presentació té lloc dijous i divendres, un altre dels plats forts en aquest reguitzell de presentacions literàries. El músic i escriptor Ramon Gené presentarà aquest divendres a Vilafranca, a 8:15 del vespre i a la sala d'actes de l'Escorxador, la novel·la Història d'un piano, un relat en el qual un piano construït a la ciutat alemanya de Brunsvic l'any 1915 i retrobat més d'un segle després en una botiga d'instruments musicals al barri de Gràcia de Barcelona, es converteix en el fil conductor d'una intensa història d'amor i redempció que portarà el protagonista a recórrer la història d'Europa del convuls segle XX. La presentació està organitzada per l'editorial i per la cultural La Llibreria. El pianista i director coral Miquel Villalba serà l'encarregat de glossar la novel·la en la qual Gené es va proclamar guanyador del Premi Ramon Llull. Una altra presentació, doncs, com dèiem, de llibres destacada aquí a Vilafranca del Penedès, en aquest cas divendres a 8:15 del vespre. I el cap de setmana cultural també, per destacar que la Coordinadora de Música Tradicional de Vilafranca celebra els 30 anys del Dia del Graller aquest proper cap de setmana. És el segon cap de setmana d'abril i hi haurà, doncs, activitats vinculades a aquest instrument musical. Al Vinceum, el divendres a 8:15, hi haurà la presentació d'un espectacle amb música i dansa de gralla. I la festa seguirà al Forat del Pany a partir de les 12 de la mitjanit. Dissabte, al migdia, les gralles sonaran als 5 balcons del centre de Vilafranca, amenitzant el mercat, l'anomenat Toc de Balcons, i després, a la 1, hi haurà vermut a la plaça de l'Oli, amb gralles, evidentment, també. I l'activitat de tarda de dissabte començarà a 4:45 amb una cercavila amb la trobada d'escoles de gralla i timbal de Catalunya. D'altra banda, a les 7 a Cal Figuerot es presentarà el llibre Timbal de mans petites 2 de Marc Vall i Pere Oliver, i per la tarda vespre hi haurà també més activitat festiva i musical a Vilafranca. Però l'acte central del Dia del Graller té lloc el diumenge a partir de les 11 del matí a la plaça de Sant Joan amb els actes tradicionals del Dia del Graller.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Tot seguit arriba el flaix informatiu de 9:15, aquesta primera cita dins el magazín amb l'actualitat de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, i a continuació els esports, resultats i marcadors d'aquest cap de setmana i, el més important, la veu dels protagonistes.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim tot seguit un breu repàs a l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. Les principals novetats de la campanya de la renda afecten autònoms, mares amb fills menors de 3 anys o usuaris de Bizum i Wallapop. Aquesta setmana passada començava la campanya de la renda. Els primers dies es pot fer la declaració i presentar-la via telemàtica. Fins al 29 d'abril no es pot demanar hora per fer-la via telefònica, un servei que estarà activat a partir del 7 de maig. A partir del 29 de maig es podrà demanar una cita presencial per formalitzar la declaració. declaració. Aquesta opció es farà efectiva del 3 de juny en endavant i la campanya finalitzarà l'1 de juliol. Hi ha novetats que afecten diferents col·lectius i algunes deduccions i reduccions que cal tenir en compte. Estan obligats a fer la declaració els assalariats que tenen un sol pagador i guanyen més de 22.000 euros anuals. El mínim a partir del qual cal fer la declaració pels assalariats que tinguin dos o més pagadors passa dels 14.000 als 15.000 euros. Això sempre que el segon i la resta de pagadors superin els 1.500 euros. Aquest any estan obligats a declarar tots els autònoms, sigui quina sigui la seva facturació. Obres a l'accés de l'estació de Rodalies de Sant Sadurní. De l'11 al 17 d'abril està prevista una actuació d'arranjament del paviment de l'accés a l'estació de Rodalies de Sant Sadurní. Les obres també inclouen un repintat de la senyalització i de les places d'estacionament situades davant l'estació. La intervenció es farà per trams per tal de facilitar l'accés de vehicles i de les persones usuàries de Rodalies, tant a l'aparcament principal com a l'estació. Aquesta setmana s'acometran els treballs de millora i asfaltat del terra i la següent, el pintat. Durant aquests dies, una de les afectacions en els serveis serà que la parada del bus urbà estarà ubicada a l'exterior de l'estació. Fins dimecres es pot sol·licitar a Olèrdola la cessió d'un compostador domèstic. L'Ajuntament d'Olèrdola recorda que fins al proper dimecres, 10 d'abril, resta oberta la convocatòria per cedir fins a 17 compostadors domèstics amb el propòsit de potenciar i fomentar un ús més racional dels residus domèstics en el municipi d'Olèrdola. Els beneficiaris i beneficiàries obtindran la cessió d'un compostador domèstic per domicili, un cubell marró de 10 litres per aquells participants que encara no en tinguin, un manual amb explicacions bàsiques sobre el compostatge, un remenador i l'assessorament i formació necessaris pel seu bon ús, amb el compromís d'un correcte manteniment i dedicació del material pel fi proposat. Fer aquest autocompostatge permet gaudir d'una bonificació del 15% de la quota establerta en la taxa d'escombraries. I acabem explicant-vos que la Bisbal del Penedès farà un sopar de la fam a benefici de Mans Unides que comptarà amb una actuació musical a càrrec del cantant Aleix d'Alcover. La Bisbal del Penedès celebrarà el dissabte 13 d'abril un sopar de la fam a benefici de Mans Unides que tindrà lloc al Centre Municipal de Cultura, el CMC, a les 9 del vespre. El sopar està impulsat per l'ONG Mans Unides conjuntament amb la parròquia i es compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Bisbal. El donatiu solidari per prendre part al sopar és de 12 euros, 6 en el cas dels infants, que es destinaran a frenar la desigualtat que pateixen moltes comunitats dels països en vies de desenvolupament, tal com apunten des de l'organització. En aquest cas, el beneficiari serà el projecte Millorar de les condicions de vida de la població rural a 20 llogarets de Gosaba Basan, a l'Índia. Les inscripcions es poden fer a través del telèfon 977-688-228 o també al telèfon mòbil 630-76-94-17. Per col·laborar amb la taula 0 es pot fer un ingrés a través de Bizum al telèfon 639-05-27-73. El sopar comptarà amb una actuació musical a càrrec del cantant Aleix d'Alcover.
Penedès en xarxa.
Són 10:05.
Els esports.
Els esports, cita de cada dilluns, amb el repàs de cap de setmana esportiu, marcadors, cròniques, la propera jornada i la veu dels protagonistes. Des d'ara i fins 2 minutets abans de les 10 del matí, repassarem com els ha anat aquesta darrera jornada als equips del Penedès. Arrenquem tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem aquest repàs esportiu i ho fem amb la 23a jornada de la Parlem Hockey Lliga, que ens brindava dissabte derbi penedesenc entre Noia i Calafell. Partit de màxima igualtat amb un Noia molt seriós i que va saber encarar a la perfecció el partit. Després d'una primera part sense gols, pluja en la segona. Xavi Costa era l'encarregat d'obrir la llauna des del punt de penal i empataria a mires 3 minuts després. Xavi Rovira, per partida doble, aconseguiria la tranquil·litat per un Noia, però que no va deixar de remar perquè poc després Chaus posaria el definitiu 3-2 a l'electrònic des del punt de falta directa. Després d'aquesta victòria del Noia, com dèiem, per 3-2, el company Jaume Boquera parlava amb el tècnic del Noia, Pere Bàries.
Estem en Pere Bàries, final d'aquest partit. Jo diria que un partit trepidant, Pere. No sé els nervis com han anat.
La veritat és que sí, ha sigut un partit molt intens, trepidant. Penso que hem fet un partit completíssim, malgrat un moment de la primera part i un moment de la segona part hem perdut el control, però penso que la majoria de fases del partit hem sigut millors. Ens ha faltat marcar més gols per tenir un partit una miqueta més plàcid, però contents, perquè el rival era un rival molt complicat, un rival de Champions, que les últimes temporades va fer les coses molt ben fetes, una plantilla molt completa, que per tant el partit es presumia difícil, però ja hem entrat molt bé, hem guanyat molts duels, hem estat molt agressius defensivament, ens ha faltat potser poder trobar alguna contra més, alguna transició més, i sobretot ser un pèl més efectiu per tenir un partit una miqueta més tranquil. Però bé, l'important és que hem guanyat, ens assegurem després d'aquest resultat com a mínim la tercera plaça a la Lliga regular, molt que comporta, oi? Perquè crec que aquesta tercera plaça, preveient que el Barça, bueno, preveient no, com que acabarà primer, doncs crec que dona opcions de la Supercopa l'any que ve, crec. Per tant, molt, molt contents per això també, perquè el Noia s'ho mereix. I ara intentar doncs, amarrar la segona posició, tenim 6 punts de marge, vam donar a la Corunya, però tant és com si només en tinguéssim 3, i a veure, ara una setmana que no competirem, crec, però el següent anem a Ribes, pista molt complicada, jugant-se la permanència més a més encara més, hem de fer un partit molt seriós, tenim el Sant Just, que ja veiem la temporada que està fent, un rival que a més doncs, pot dir uns partits que sempre està dintre el partit, amb un joc, moltes penjades i esport exterior que sempre fa que generi inquietud, per tant, bueno, ens queda encara un calendari complicat, però tant de bo puguem tirar endavant.
Sí, a la primera part ja he vist el Noia amb moltes possibilitats de fer gol, més que el Calafell, que l'heu dominat bastant més. A la segona, el Calafell s'ha tret una mica la sort de les orelles. No sé si estàs conforme.
El Calafell ens ha fet mal a través de disparo exterior, d'alguna penjada, d'una segona opció, però i sí, cert també que la primera part ha tingut dos contres que no hem acabat de segurar bé l'atac i dues penetracions. A la segona part n'ha tingut una penetració molt clara i dos contres. Jo crec que situacions clares el que depèn de no fer 7-8. El pla ha estat bé perquè ens aguantàvem en aquestes ocasions, però realment han sigut clares. És normal que al llarg d'un partit, quan només quan juguem un grau d'aquestes característiques, ens generi aquestes ocasions. Però ens nosaltres també n'hem tingut moltes. Potser el mèrit del Calafell ha sigut que no ens ha deixat córrer massa, no hem tingut massa condicions. Com el 4x4, tot un dos partits més complets. De fet, portem dos partits, els uns dos, Igualada i Calafell aquí a casa, que penso que estem a un nivell molt alt i tant de bo ens podem mantenir aquest nivell per el que ens ve per davant, no? Que ara ve la fase final de la Lliga Regular i de Plus.
Molt content per l'equip, evidentment, el que estàs dient. Costava una mica que la bola entrés i ha arribat en un minut dos xitxarros de Xavi i Rovira.
Rovira té molt de gol. És que els dos gols que ha fet són, no estan a l'abast de qualsevol jugador, té un disparo espectacular. I després d'aquest remat de primer estat, penso que no el té molt bé, tot i que li ha sortit un pèl tova, més molt bo. Té el gol entre cella i cella i avui se li ha tingut la correspondència fent-los, perquè em sembla que és un jugador d'un talent espectacular, que evidentment doncs, li ha costat adaptar-se a l'equip, perquè aquest any en un altre club, és més fàcil arribar aquí i ajustar-se, però penso que porta uns últims mesos molt bons, ajudant-nos molt. A la Copa penso que ja ens ajuda molt. Bueno, Mataró, que anàvem tots jugadors, va fer un partit molt seriós. És que penso que com a equip hem crescut molt, no m'agradaria penalitzar amb ningú. Avui hem tingut la sort doncs, que el Rovira ha estat efectiu i penso que ha fet un bon partit, la veritat. Perquè a vegades una mica doncs, on potser pateix més en fases defensives i penso que ha fet un partit molt seriós avui també, fins i tot quan tenia marques interiors, però al final és un esport col·lectiu i hem d'estar molt contents del treball de tot l'equip, no? Penso, per exemple, el Toni, tot i que ha tingut una pèrdua de sonava a part que sigui perillosa, partida espectacular. Pels 14, penso que tothom ha sumat molt i tant de bons quan seguim aquesta línia.
Però, Àries, moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies.
Paraules del tècnic del Noia, Pere Bàries, després d'aquesta victòria amb el Calafell. Amb manca de 3 partits pel final de la fase regular, els de Capital del Cava mantenen la segona posició de la taula, a 6 punts del tercer, que és el Liceo, i per tant acabaran, ja sí confirmat, aquesta fase entre els 3 millors equips. El Calafell, per la seva banda, cau fins a la 6a posició, a només un punt del 5è, però també a un punt del 7è. Per tant, no li va la badar en aquesta recta final per estar en els play-offs pel títol. Tots dos tindran setmana de descans per preparar el compromís del 20 d'abril. El Noia visitant el Ribes i el Calafell rebent l'Igualada. I dit això, anem ja amb l'Hockey Lliga Plata, on el Vendrell s'imposava dissabte al Manlleu per 3-1. Anem a buscar aquesta crònica fins a Domenys Ràdio, on ja ens espera la Lourdes Meronyo. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, el Vendrell ha guanyat en aquesta ocasió el Martinelli a Manlleu per 3-1. Els autors dels gols han estat el John Borrego, Llevaria, i el doblete de Gabriel Villares Grela. Per part del Manlleu ha estat Roger Codinac. Amb aquest resultat, el Vendrell queda cinquè a la taula classificatòria amb 28 punts i el pròxim partit al que s'enfrontarà serà dissabte vinent, a 6:45 de la tarda, quan visiti la pista del Acordes. El Jordi Esteve, entrenador del Vendrell, ens feia aquestes valoracions.
Crec que va ser un partit que com esperàvem, com el teníem planejat. Al final, el Manlleu és un equip jove, un equip molt intens, que corre molt, que apreta molt tota la pista, i esperàvem això, justament. Va ser un partit que vam haver de defensar molt, que havíem de tenir la sort que el nostre porter estigués encertat, i va ser així. Crec que no ens va ajudar massa l'arbitratge, perquè ens van treure 2 blaves per mi inexistents, després ens van pitar un penal que per mi tampoc era, no era penal, però bueno, com deia, vam tenir la sort que el porter va estar encertat, ens va parar tota la aturada, després sí que ens van fer un gol amb una inferioritat d'aquestes provocades per una falta directa, però en línies generals vam estar bé dins el que esperàvem i dins el que teníem planejat com a partit. Vam tenir potser inclús més ocasió nosaltres que ells, tot i que al final, sobretot cap al final del partit, ells es van abocar a porteria i ens va costar defensar-ho. Al final també hem de saber patir, hem de saber jugar aquests partits on no som superiors, on hem d'estar defensivament bé, i bueno, content perquè després d'una dinàmica de unes quantes derrotes, després de setmana santa tornem amb victòria, i ara doncs a afrontar aquests 4 partits que queden, doncs bueno, amb ganes de mirar de guanyar els 4 partits que ens queden i acabar doncs la temporada de la millor forma possible. La setmana que ve viatgem a Corunya i mirem d'aturar amb els 3 punts.
Escoltàvem ara el tècnic del Vendrell, Jordi Esteve. Moltíssimes gràcies, Lourdes, per aquesta informació. I tancarem el bloc d'Hoquei Patins amb una nova victòria del Vilafranca, que continua intractable i que dissabte es desfeia del segon classificat, el Vic, per 5-3. Eric Guijarro, Ràdio Vilafranca, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs comencem parlant d'aquesta victòria del Patí Vilafranca per 5-3 davant el Vic. Era el partit de la temporada pels penedesencs, el Vilafranca, el líder del grup nord de l'Hockey Lliga Plata, contra el Vic, que era el segon. Arribaven al partit només separat per 5 punts i en cas de victòria vilafranquina, com així va ser, doncs s'obria un marge de 8, tenint en compte que queden 4 jornades, 12 punts per disputar. Aquest triomf posa el Patí Vilafranca en peu i mig a l'Hockey Lliga, tot i que encara ho haurà d'acabar de confirmar en les 2 properes jornades. El partit contra el Cerdanyola podria ser clau i allà el Vilafranca podria celebrar ja l'ascens sobre la pista. Pel que fa al partit d'aquest dissabte, ple a la poliesportiva, una poliesportiva, això sí, també amb obres i amb una de les graderies tancades, i que, per tant, tothom es va haver de concentrar en una de sola, tenint en compte també el nombrós desplaçament d'aficionats del Vic, més d'una cinquantena, molt sorollosos, i que també van fer costat al seu equip, que va competir de tu a tu amb el Vilafranca, tot i que al final els locals es van emportar la palma. Obria el marcador Margual als 39 segons, començava molt de cara el partit pels vilafranquins, però molt poc després Oriol Ramírez empatava a un. Abans del descans, a 5 minuts per la mitja part, Marc Palau feia el 2-1 i donava la victòria momentània pels penedesencs a la mitja part. Començant el segon temps, al 3 minuts, empatava novament el Vic, segon gol d'Oriol Ramírez fent el 2-2, i al 10 de la segona, Arnau Ribas, de falta directa, feia el 3-2. Un gol molt especial per un Arnau Ribas que al principi del partit també vivia el minut de silenci pel traspàs de la seva mare setmanes enrere. Al 12 de la segona, 3-3, gol de Litus Sánchez, novament posant l'empat pel Vic, i ja a les acaballes, al 19 de la segona, 5 minuts pel final, Joan Vázquez, el capità, amb el seu gol 199 amb el Vilafranca, feia el 4-3. Aconseguia novament posar per davant el Vilafranca, que acabava imposant-se per 5-3 amb el gol de Sergi Torné. Ja a porteria buida, el Vic es volcava, traient el seu porter, i quan quedaven 38 segons es certificava aquest triomf al penedesenc. Anem a recollir protagonistes i comencem pel capità del patí, Joan Vázquez.
Vinga, doncs en Joan Vázquez, el capità, que ha marcat el 4-3. Joan, la primera pregunta. Jo ja sé que t'he generat molt de neguit amb aquests 200 gols. Ja en tens 199, només te'n falta un. Però t'has tret l'espina aquesta, que ara feia uns quants partits que no sucaves.
Vull fer els 200 gols per tu, Xavi, eh? Per sortir, quan els faci vindré a abraçar-te a tu, eh? No, la veritat és que és aquestes coses que dius, que quan més ho dius menys surt. I des de que es va sortir allò dels 200 gols, no sé per què no entrava ni dic, me cago en Déu allò dels 200 gols. Però bueno, estic content avui perquè el gol ha ajudat a això, a treure endavant una victòria que crec que era molt merescuda.
Una bona passada, una bona desmarcada teva, però s'havia de definir. Exacte. Ho has definit perfecte.
Sí, sí, a vegades entra, a vegades no. Estic content perquè ha entrat just en un moment important, i sobretot això, perquè al final era el gol del 4-3, no?, de la victòria, després el turni ha acabat de donar-nos la tranquil·litat, però era una victòria que necessitava molt i sobretot que crec que mereixíem.
Sí, senyor, ara tornava a comentar, jo crec que el Vilafranca ha merescut des de bon començament un resultat positiu, però clar, el Vic amb no res, o més que ara donava aquesta sensació, ens anàvem empatant el partit.
Sí, la veritat és que ja hem fet una setmana molt, molt bona d'entrenaments, ja les sensacions que portàvem abans de començar el partit eren molt bones entre tots. Crec que hem plantejat un partit super seriós, des del principi hem dominat, crec, el joc, i ells tenen això, tenen jugadors de molta qualitat, tenen Litus i companyia, que tenen un xut molt bo, sabíem que en qualsevol moment podien desequilibrar i fer els gols que ens han fet. Crec que no hem tingut massa fortuna en aquest aspecte, perquè crec que mereixíem aquesta victòria i al final s'ha fet justícia.
Joan, una mica també traiem l'espina de la princesa, no? Que tots vam quedar com... No sé la paraula, però ens va decebre tot.
Òbviament, si he de firmar guanyar la princesa i guanyar Will Vic, t'ho firmo, t'ho hagués firmat, el dia que ha passat estic content. Òbviament, si haguéssim pogut arribar a la final i a guanyar-la a casa, pues, molt millor, però sí que és veritat que ens van eliminar semis, després hem tingut dos caps de setmanes de descans, també dona més temps per dir, ostres, te'n vas amb aquell mal sabor de boca, però al final crec que tots tenim clar que l'important és l'objectiu que ens hem marcat aquest any, que és l'ascens, i amb aquesta victòria d'avui la veritat és que ens hi hem posat molt bé i que la valorem moltíssim.
Joan, enhorabona, i els 200 gols, siguis on siguis, jo et vindré abraçat.
El celebrarem tu, eh, Xavi?
Gràcies, Joan.
I anem a escoltar també l'autor, en aquest cas, del 5-3, Sergi Torné.
Bé, Sergi, avui dèiem, si aquest partit no guanya Vilafranca, no ho entenem, perquè hem vist un gran Vilafranca.
Sí, bueno, a vegades, abans que tot, el hoquei a vegades és injust. Avui, si no haguéssim guanyat, penso que hauria sigut injust. Ho dèiem, ho veníem dient, havíem fet una setmana d'entrenos molt, molt bona, veníem amb molta confiança tots. Crec que ho hem demostrat, el seu porter ha estat espectacular, només podem fer que felicitar-lo. El Xus també, però el seu, al principi, jo penso que ens han tret 4 o 5 que haguessin decantat el marcador, ells s'han posat dins i hem anat així nosaltres, ells nosaltres, i al final doncs l'hem acabat decantant. Però bueno, el hoquei, en línies generals, és injust, així que avui estem contents.
Sergi, és tan injust que encara tenim el record de la princesa, malauradament, no? Sergi Torné, per nosaltres va ser el millor, però al final, petits detalls que et queden, aquell penal, no? Aquella, mala sort, no? Que al final, aquella jugada a la pròrroga, aquell gol que tens tu, com es paeix, no? Això de... Et destaquen com el millor jugador, però al final acabes aquelles dues petites coses que queden.
Sí, bueno, ja et dic, el diumenge per mi va ser un dia horrible. Em vaig disculpar en el vestuari, al final és com jugo, vaig amb molta energia, a vegades doncs, en moments potser m'he de calmar, al final això amb el temps ho aprendré, jo crec que avui he fet un pas endavant en aquest sentit després de l'altre dia, i a nivell del gol, doncs mira, si hagués entrat, jo penso que no en tenim moltíssimes, un altre cop va ser injust i aquest cop ens va caure la creu, avui ens ha caigut la cara, avui és l'important, sabem l'objectiu principal quin és, ens va saber greu per tota la gent que va venir, per tot el club i l'Ajuntament que s'havia volcat, però bueno, jo penso que avui hem donat una alegria i hem tornat a fer el que ens agrada.
Sergi, 8 punts que són 9, en queden 12, home, això ja està.
No ho vull dir perquè al final volem acabar fent fins l'últim partit traient el màxim de punts. Penso que hem fet un any brutal, per què no acabar-lo sense perdre cap partit i realment que sigui supermeritori això que hem aconseguit. Sembla molt fàcil, però aquest equip porta molt de temps treballant per aconseguir-ho i crec que se li ha donat molt de mèrit.
Sergi, felicitats.
Moltes gràcies.
I anem a escoltar també el tècnic del Patí Vilafranca, Toni Aranda, una miqueta menys eufòric.
Moltes ocasions, però resultat curt, sempre allà. És amb el joc que fan, que bueno, molta bola exterior, amb xuts, penjades... Ells estan allà per mèrits propis i la que és llàstima és que amb els 48 punts que portem ara, em sembla, hem que estar patint, de manera que estem patint, perquè clar, avui, si no hagués sigut una victòria, amb una derrota, clar, gol a baraja a favor d'ells, 4 partits encara, bueno, se'ns ha posat molt bé, això sí.
És una victòria immensa, amb aquest 5-3, no? Ara 8 punts, que són 9 pel gol a baraix, en queden 12. Home, Toni, un equip que amb 18 jornades no ha perdut cap partit, amb 4 n'hauria de perdre a tots 4 gairebé, eh? Això pràcticament està fet, eh?
Això és feina vostra. Jo dintre el vestuari la feina és dissabte anar a guanyar el partit, fes 3 punts. La setmana que ve no es podrà decidir res, encara que guanyéssim a Olot, perquè ells juguen amb un equip de zona baixa a casa, cosa qual 3 punts els trauran. I bueno, a veure si tenim sort de guanyar Olot i després ja veurem el següent partit, que llavors potser, depèn com haguem anat, doncs ja podrem decidir alguna cosa. Però ara mateix, de moment, hem d'anar a guanyar Olot.
No m'agrada parlar dels àrbitres, però m'agradaria que donessis la teva opinió. No? Un Vilafranca que ha acabat la segona part amb una falta sola, a la primera n'ha fet 8, el Vic n'havia fet només 2, després han compensat, però hi ha hagut algunes decisions que ens han desestabilitzat.
Vaig a mirar el partit, perquè quan estàs aquí en viu tampoc no... Però sí que és cert que les 8 faltes de la primera part potser sí que ho eren, no dic que no, però m'estranya molt que el Vic hagi fet només 2 faltes. Llavors la llei de la compensació és molt raro. Això. Jo ho he dit al vestuari, dic, la segona part en principi compteu que s'anivellarà, no tant, perquè no pensava que fos tant així, però bueno, ens ha anat bé, perquè clar, estàs tota l'estona patint, si fas la moena, la de buena, bueno, he tingut sort.
Ells han empatat amb un gol, crec que era el 3-3, amb sort. El Vilafranca no acabava de tenir sort, al final, però la sort també ha decidit. No han arriscat, estava el Vilafranca amb 9, el seu entrenador preferit treure el porter, que no busca la desena falta, han perdut la bola, hem marcat el 5-3. Home, una mica de sort també a vegades va bé, també.
Oh, teníem treballat, vam veure com atacaven els 5x4, justament el vam veure, vam tallar el partit de la Copa Princesa, que van tenir que fer 5x4 contra el Picat, i el teníem treballat, i bueno, sabien el que feien. Han tingut la sort que el segon pal me l'ha tocat el canal, i d'aquesta ha vingut el gol nostre, però bueno, el teníem treballat.
Toni, enhorabona.
Gràcies.
Doncs recapitulem, triomf importantíssim del Patí Vilafranca per 5-3 davant el Vic. Amb aquesta victòria, el Vilafranca es manté com a líder, evidentment, amb 48 punts, 8 d'avantatge respecte al Vic, que és segon amb 40. Com dèiem, queden 4 jornades, 12 punts en joc, i el Vilafranca té aquest coixí de 8. En 2 jornades, l'equip podria ja ser equip d'hoquei lliga, tornar a la màxima categoria només una temporada després. Aquest dissabte a 8:15, partit a la pista de l'Olot.
Estarem molt i molt pendents del que faci aquest cap de setmana al Vilafranca. I, Eric, si et sembla, tanquem l'hoquei patins i anem amb la resta de resultats de la jornada.
I anem amb la tercera federació, grup 5è, aquesta nova derrota del Futbol Club Vilafranca per 3-2 al camp del Sant Cristòbal. Una derrota que no ho fa de forma matemàtica, però sí que enfonsa una miqueta més encara el Vilafranca cap a aquest descens a la Lliga Elit. L'equip és penúltim amb 28 punts, 5 respecte a les posicions de permanència que marca el Sant Cristòbal, el rival precisament d'aquest darrer diumenge. El partit començava malament pel Vilafranca, que ja perdia per 1-0 al primer minut amb el gol de Yeray. El 22 empatava Dani Rubio i al 40 capgirava la truita Toni Conill amb l'1-2. Disposava el Vilafranca d'una oportunitat per fer l'1-3, gol que va ser anul·lat, i just abans del descans, al 44, Abde feia el 2-2 pels de Terrassa, que acabaven emportant-se els 3 punts amb el gol de Pio Bacari, tot un incombustible del futbol, minut 69, el 3-2 definitiu. Escoltem el tècnic del Vilafranca, Carles Moya.
Sí, la veritat és que el partit no ha començat gens bé per nosaltres, val? Amb una pèrdua de pilota, vull dir, teníem clar com sortir els primers minuts, però amb una pèrdua de pilota ens fan una falta, val? Ens fan l'1-0, l'equip, amb la situació que estem, que és, el més fàcil és que s'hagués pogut ja trencar, però bueno, hem aconseguit remuntar. Jo crec que les sensacions de la primera part eren bones, nostres, val? Quan ens hem aposentat, però hem sabut què fer, però per mi hi ha una jugada clau que és de tindre l'1-3 anant-se'n amb el 2-2, val? Per mi aquesta jugada és clau perquè fins i tot anant-se'n amb l'1-2. També la situació del Sant Cristòbal es notava dins el camp i potser anant-se'n a la mitja part amb avantatge doncs hagués sigut clau, no? També la jugada del 3-2 la podríem discutir una mica. Bé, diguéssim, no és qüestió d'excusar-nos amb l'àrbit, però han hagut decisions molt estranyes.
Decisions estranyes, però al final derrota del Vilafranca, que segueix en descens, és penúltim amb 28 punts. Després repassem molt ràpidament la classificació, però primer marcadors de la tercera federació, grup 5è en aquesta jornada 28. Poble de Mafumet 0, Peralada 1, Grama 3, Montanyès 1, Castelldefels 0, Girona B 0, Prat 0, Vilassar 0, l'Hospitalet 2, Tona 1, Mollerussa 1, Reus 0, l'Olot 4, Rapitenca 0 i Badalona 1, l'Escala 0. Amb aquests marcadors, a la zona alta l'Olot segueix líder amb 66 punts, 54 per l'Hospitalet, primer equip en play-off, 50 pel Vilassar, 46 pel Badalona, que és quart, i 40 pel Prat. El Vilafranca juga aquest proper diumenge a les 12 del migdia a casa contra el Badalona, quart classificat.
Moltes gràcies, Eric, i bona setmana.
Bona setmana.